I una setmana més tenim amb nosaltres a David Gómez de Mora, com sempre diem, el nostre historiador de capçalera, que avui ens porta un tema nou. David, què toca avui?
Hola, bon dia, Albert. Doncs avui voldria parlar sobre religiositat en la societat tecniscolana.
Molt bé, David, doncs vinga, endavant.
Bé, la passió que el catolicisme sempre ha despertat i ha tingut entre els nostres avantpassats, en aquest cas peniscolans, ha sigut una realitat que encara queda plasmada en la tradició i devoció que arrosseguen les festivitats del seu poble i que a través de diferents advocacions o jornades marcades dins del calendari municipal mobilitzen a un gruix considerable dels seus habitants. Resultaria impossible obviar el dia de Sant Antoni, una efemèrides que en una societat que, malgrat ser marinera, estava estretament arrelada amb el sector agrícola i ramader, i la millor manifestació de la qual són els extensos espais del seu terme municipal, manifesten doncs eixa devoció per un sant que sempre el veurem vinculat en l'àmbit, sobretot, de lo que seria el sector primari en la vertent de l'agricultura, com també de la ramaderia i el cuidat dels animals i eixos corrals que estan per la Serra d'Irta en un ús quasi extint, però que ens parlen d'un passat. Sant Antoni comptarà amb la seva pròpia ermita, situant-se a diversos quilòmetres de la població, en una lloma empinada on les vistes, jo ho recomano, són envejables, són precioses. L'edificació té el seu origen en el segle XVII. Com sabem, Sant Antoni era una figura del cristianisme molt venerada per ser el patró dels animals, aquells mateixos que servien com a mitjà de transport i treball per a aquelles persones que vivien en zones rurals, com en aquest cas ens ocupa. Igualment, no podem passar per alt la devoció que en Peníscola seria tingut a la Mare de Déu de l'Ermitana, la qual es venera des de temps ancestrals, encara que la tradició popular remunta la seva devoció fins al període de l'apòstol Santiago, cuidao, indicant que després de la invasió musulmana la seva antiga imatge va ser ocultada en una cova, és el que diu la tradició, per a després ser exposada de manera permanent tras la presa de la població en 1233. Bé. Només podem aportar des d'una perspectiva historiogràfica, val, més rigorosa, que ja en la baixa edat mitjana aquesta imatge apareix documentada, per la qual cosa entenem que serà durant aquest període quan pensem que comença a estar present aquesta advocació entre els seus veïns. Una altra cosa és el relat de la tradició, no? Un dels relats també que estipula la documentació de l'arxiu de la Catedral de Tortosa és que després del primer intent fallit de lo que seria la presa de Peníscola en l'any 1225 pel rei Jaume I, es diu que aquest posteriorment, en celebrar la festivitat de la Nativitat de la Verge, va donar al clergat local una imatge d'una Mare de Déu. El cronista de la localitat, Joan Bautista Simó, ja ens informa en un article que va ser redactat en la revista Peníscola i que portava per títol, ara mateix parlo de memòria, però en apostilles en torno a la primitiva imatge de la Mare Déu de l'Ermitana, que deia més o menys que en l'any 1395 aquesta ja apareix referenciada en un llegat testamentari que es troba en l'arxiu eclesiàstic de Morella. És a dir, la seva festivitat se celebra cada 8 de setembre amb un conjunt de danses enfront de l'ermita a la qual està dedicada la seva advocació i que s'emplaça en la zona alta de la roca. Estan adossada al mateix castell, és a dir, la gent de Peníscola sap ben bé de lo que estic parlant. Com podreu comprovar, ja he parlat de diverses advocacions. En aquest cas, concretament la que estàvem fent referència, aquesta construcció religiosa es va dur a terme gràcies al governador militar de Peníscola, don Sancho de Echevarría, qui la va manar edificar com a agraïment al poble de Peníscola per la seva fidelitat i resistència titànica a favor de la causa borbònica durant el desenvolupament de la Guerra de Successió. Tampoc pot passar-se per alt la devoció que antany existia cap a la Mare de Déu de Gràcia, la imatge de la qual va desaparèixer en la Guerra Civil el 36, en ser pastura de les flames que van arrasar no sols l'arxiu parroquial de la localitat, sinó que molts altres elements d'interès artístic que composaven aquell tresor eclesiàstic del municipi. Es tractava d'una escultura gòtico-renaixentista que, a tenor de l'anàlisi de les imatges que s'han conservat d'aquesta, es creu que podria pertànyer al segle XV. Cal recordar que en molts llocs on es continua celebrant la seva festivitat, com Maó, Vila-real o Barcelona, aquesta jornada s'emmarca durant el mateix període que a Peníscola se celebren les seues festes patronals a la Verge de l'Ermitana. En la religió catòlica veurem diverses advocacions que estaran relacionades amb la fecunditat i la garantia que dona en aquest cas, aquestes imatges per a que pogueren tindre les dones un part segur que no posaran en risc la seva vida, com la dels futurs fills que podien donar a llum. Sobre aquest tema, en Peníscola, una de les figures més esteses ha sigut la imatge de Santa Anna, que també podia ser suplida per una altra advocació com la de la Verge de la Llet en altres poblacions. És a dir, moltes vegades la Verge de la Llet fa la funció que, per exemple, en Peníscola tindria la Verge, la imatge de Santa Anna. De manera que tant una com l'altra sempre han estat vinculades amb la preocupació pel desenvolupament exitós d'un embaràs i posterior part, així com també per a garantir la possibilitat de que una dona arribara a aconseguir quedar-se embarassada. És a dir, podia ser tant durant com després com agraïment, però també per a buscar un embaràs. I és que la importància que entany suposava el deixar un descendent en la família era una qüestió crucial. Recordem que la tradició relata que Santa Anna era una dona estèril que després acabaria sent ni més ni menys que la mare de la Mare de Déu, i això és un fet similar que ocorre amb la veneració a Santa Isabel, i que de la mateixa forma al principi també ens conten la tradició catòlica que era estèril, per a després acabar sent la mare de Sant Joan Baptista. No gaire lluny de les terres del nord de Castelló, encara presenciem la importància que adquireix la veneració a Nostra Senyora de la Cinta, més concretament a la ciutat tarragonina de Tortosa. Ara diré per què parlo d'aquesta imatge en el cas de Peníscola. En aquest lloc, des de fa molts segles enrere, nombroses dones envoltaven els seus ventres amb una cinta en el moment en què estaven embarassades, especialment durant els últims mesos de gestació, perquè sempre va estar estesa la creença de que això ajudaria a protegir-les durant el moment de l'embaràs i posterior part. En aquest sentit, segons la tradició, la nit del 24 al 25 de març de 1178, es diu que la Verge es va presentar a un sacerdot a qui li va entregar una cinta que seria la que acabaria servint per a protegir les dones embarassades d'aquella ciutat. Això motivarà una forta devoció que es traduirà en moviments d'un ingent nom de persones procedents fins i tot des de les terres del nord de Castelló. Recordem com encara existeix eixa cinta que és venerada com una relíquia i que la tradició marca en la seva aparició durant la segona meitat del segle XII, com estàvem comentant, i que la gent coneix amb el nom de la Santa Cinta. Està composta per una tela de seda blanca i fil de plata que es conserva en la catedral de Santa Maria de Tortosa i a la qual se li continua guardant el respecte i devoció que històricament s'ha transmès entre els fidels. A Peníscola, com comentàvem abans i relacionant-lo amb això, existeix un espai de veneració molt vinculat amb aquesta mena de pregàries, no? Més concretament la capelleta de xicotetes dimensions dedicada a Santa Anna i que podem apreciar si ens dirigim per el carrer Saiz de Carlos, on una reixa permet apreciar l'interior d'aquest espai. Aquest punt se situa annex a la mateixa muralla que protegeix la població i sobre aquest tema la tradició peniscolana assenyala que era habitual celebrar misses, acudir a rezar oracions o comprometre's amb accions, així com encendre ciris, que demostraren amb fe i agraïment la gratitud de moltes dones del poble per haver aconseguit tirar endavant en un parc que, com diem abans, si podia perillar la vida de la persona o dels fills, doncs sempre se demanava aquesta protecció. Recordem com encara en el segle XIX els casos de mortalitat materna, concepte estadístic que es refereix a la mort d'una dona durant el moment de l'embaràs, el part o el postpart, encara en el segle XIX eren elevats, d'ací la importància de demostrar mitjançant la fe l'encomanament a aquesta santa perquè tot es crea de manera correcta, a més d'assegurar-se una descendència dins de la llar. Què té que veure això en Tortosa? Doncs que, evidentment, moltes poblacions s'aniran cap allí i possiblement Peníscola, degut a aquest aïllament geogràfic que ha tingut, ja va tindre la seva pròpia advocació per a aquesta manera no tindre que desplaçar-se com altres pobles de la diòcesi que sí que anaven allí i que, per tant, si quedaven molt lluny, era tot inclús un risc fer aquests desplaçaments tan llargs. Per això, possiblement, aquesta relació d'aquesta imatge de Santa Anna, que ja acaba fent una miqueta la funció protectora que feia la Verge de la Cinta per a molts pobles de la diòcesi. La meva àvia paterna, ho he dit moltes vegades, era peniscolana i sempre quan parles amb gent del poble encara te conten relats, no?, de com, hasta no fa tant, doncs molta gent, moltes dones, sempre quan tenen un embaràs doncs se dirigeixen allí per a poder demanar que tot vagi el millor possible. És molt bonico perquè ahí veus encara com se preserva aquesta tradició que hem comentat en alguns programes, que ens pot remuntar realment a costums que venen des de segles i segles enrere.
I aquesta devoció que hi ha a Peníscola, hi ha alguns pobles més de la zona que també tenen la mateixa devoció a Santa Anna o altres divinitats que es veneren a Peníscola?
Clar, és el que te comentava. La diòcesi de Tortosa, la Verge de la Cinta, exercís aquesta funció no només a Tortosa ciutat, sinó que en localitats de l'entorn. El que passa és que hi hauria que veure quines advocacions hi ha en cada municipi. Clar, jo he dit de memòria, com he dit abans, per exemple, si veus una Santa Isabel o veus, per exemple, una Verge de la Llet, està fent aquesta mateixa funció, realment. Clar, la qüestió seria buscar en cada parròquia o en cada espai religiós quines veneracions hi ha. No, per norma general, en tots els pobles, com la mortalitat infantil, ho hem dit abans, hasta el segle XIX estava present, sempre hi havia alguna imatge que se tenia que encarregar de fer aquesta labor. O a vegades, a lo millor, una mateixa imatge podia tindre diferents funcions, és a dir, no només a lo millor la primordial o la més coneguda, sinó que també podria ser suplida, és a dir, és una qüestió que és molt local, depèn de cada municipi. Jo te puc avançar que Santa Anna o, per exemple, la Verge de la Llet, sí, quan les veigues sempre tenen aquesta funció, val?
I per curiositat i una mica una pregunta així que me ve, com s'escollia a quin sant o verge o santa anava la devoció d'una església, no? Vull dir, com se decidia? No sé si això ho sabràs o no, però
és que
em corris ara.
És que és una qüestió merament local, és a dir, a vegades en alguns llocs és perquè hi ha hagut una aparició, perquè una persona diu, és a dir, normalment sempre correspon, per norma general, a fets succeïts segles enrere, que moltes vegades, o la gran majoria, no tenim documentats, ja apareix allà, potser, un altar dedicat a la Verge o al sant de tal, i, clar, és com Sant Sebastià en Vinaròs. Des de quan tenim Sant Sebastià? Bé, la tradició parla de l'any 1400 i pico, que és quan ja... però podem suposar que és per una epidèmia degut a els problemes que la pesta anteriorment va fer. És a dir, hi ha un motiu que ho condiciona, però moltes vegades no tenim eixa referència. És a dir, tenim que intuir per quin motiu està ahí. És a dir, no està sempre documentat. I a banda parlem de períodes que moltes vegades són veneracions, com parlàvem en el cas de Peníscola, que se remonten a l'edat mitjana i no tenim la documentació que ens especifique per què. A vegades, com dèiem, es pot ser per una aparició d'algun pastor o algú que parla de... o moltes vegades simplement quan parlem de sants no parlem de verges, perquè una cosa es parla de verges i una altra de sants, pot ser per X motius, com diem, per enfermetats, però que no tenim registrades, és a dir, sabem, per exemple, com és la història de Sant Sebastià, com apareix de manera miraculosa en el segle XV, però, clar, se mos queda ahí. Després els historiadors tenim que interpretar eixa part historiogràfica.
Hi ha casos, ja per acabar l'última pregunta, de que es canvia la devoció d'un sant, per exemple, una església que està pues, dedicada a Santa Anna, fiquem pel cas, que pel que sigui li han canviat la devoció a un altre sant o santa o verge.
A veure, jo, per exemple, quasi que ho he vist en Cuenca, sí que ho he vist alguna vegada. Succeeix moltes vegades per qüestions com, per exemple, pot ser el mecenatge d'una família que a lo millor si contribuïs a fer un pagament d'obres en aquesta església, a lo millor al ser els que han invertit una major quantitat de diners, doncs que a lo millor més que llevar afegixen una altra advocació o els canvis de jocs de l'altar. Per exemple, fa dos dies, llegint documentació, un altar de Sant Miquel que estava en la part de la pista i que després passa al de l'Evangeli i un altre que estava en la zona d'Evangeli, és a dir, que dins de l'Església hi ha aquests canvis, que quan un veig un altar en un temple religiós no significa que sempre ha estat allà aquesta capella, és a dir, que ha pogut estar abans d'un altre, venerant-se un altre sant, efectivament, això passava, aquests canvis succeïen, efectivament, sí, clar.
Molt interessant. Doncs, David, moltes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres i t'esperem a la setmana que ve.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, David.